Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Milers de peregrins ja esperen el papa a Fàtima. En aquests moments el pontífex, segons les informacions de què disposem, està a punt d'aterrar a la base de prop de Fàtima, on serà rebut pel president de la República i tindrà diferents trobades privades i una pregària a la capella del mateix aeròdrom per desplaçar-se després al Santuari Marià, on commemorarà tant aquest vespre com demà al matí el centenari de les aparicions de la Mare de Déu a tres pastorets. Demà, concretament, canonitzarà els dos nens que van veure la Mare de Déu i que van morir al cap de poc temps, entre el 1917 i el 1918. Canviem de qüestió. Els bisbes de Catalunya han fet pública avui una nota sobre el moment en què està vivint el nostre país. En aquest document, els prelats asseguren que convé que siguin escoltades les legítimes aspiracions del poble català perquè sigui estimada i valorada la seva singularitat nacional, sobretot la seva llengua pròpia i la seva cultura, i perquè es promogui realment tot allò que porta un creixement i un progrés del conjunt de la societat, sobretot en el camp de la sanitat, l'ensenyament, els serveis socials i les infraestructures. Els bisbes, que han estat reunits aquests dos dies a Tarragona, en una nova reunió de la Tarraconense, fan una crida a la concòrdia i al diàleg. I també us expliquem que Telefònica ha estat víctima d'un atac informàtic massiu en les últimes hores, una situació que també ha afectat altres empreses. El Centre Nacional d'Intel·ligència ha confirmat aquest atac, concretament de ransomware, a un nombre elevat d'empreses. Es tracta d'un virus capaç de bloquejar un ordinador des d'una ubicació remota, en segrest als arxius, fins que aconsegueix el pagament d'un rescat. I el vicepresident del Parlament, Lluís Corominas, i la secretària quarta de la Mesa, Ramona Barrufet, han ratificat avui les explicacions fetes per la presidenta Carme Forcadell dilluns al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, el viatge. Aquest estiu, prepara't per l'aventura més impressionant de l'any. El Club Més Amics et porta a terres noruegues. Del 29 de juliol al 5 d'agost visitarem Oslo, Trondheim, l'antiga Nidaros, l'illa de Baroja, la carretera atlàntica i el fiord dels somnis, entre d'altres. La ruta de Nidaros, aquest estiu, del 29 de juliol al 4 d'agost, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ajuda'ns a ajudar. A la declaració de renda, multiplica la teva solidaritat. Marca les dues caselles, Església Catòlica i Finalitats Socials. A tu no et costa res. També pots fer donatius a Càritas Catalunya i a les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya.
Mireu al web caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Naturalment, des de Ràdio Estel, perquè ens agrada molt, està amb tu. I, senyores i senyors, com tots els divendres, avui és el dia del cinema, del teatre i també del món literari. I això, naturalment, vol dir que és el dia del Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Comencem. Bona tarda i benvingut, Miquel.
Hola, bona tarda, Toni. Moltes gràcies. Salutacions a la nostra productora, Marca Font, i al nostre molt especial tècnic, Mario Ramírez. Avui tenim una notícia per començar, i és una valoració, un balanç de lo que ha estat aquesta Festa del Cinema del 2017, la primera que es fa, recordeu, es va fer dilluns, dimarts i dimecres, 8, 9 i 10 d'aquest mes de maig, amb una situació, diríem, no massa bollant, perquè, segons la consultora ComScore, van assistir durant aquests dies 1.510.428 espectadors. El dilluns no van arribar al mig milió, el dimarts va passar del mig milió d'espectadors i el dimecres, que era un dia difícil, perquè, com sabeu, era el dia que es jugava una semifinal de del futbol, d'això que es diu la Eurocopa, o la Champions, o la com es digui, van arribar a més de mig milió d'espectadors. La veritat és que hi ha un descens d'assistents a aquestes promocions, que, com recordeu, són entrades a 2,90 euros l'entrada, perquè l'any passat, amb aquestes mateixes dades de maig, van arribar als 2.598.958 espectadors, amb la qual hi ha hagut un descens bastant important. Destacar que les pel·lícules més vistes en aquesta edició van ser la primera, Guardianes de la Galàxia volum 2, segona, El bebé jefazo, tercera, Fast and Furious 8, quarta, El círculo, quinta, La ciutat perdida, sisena, Un Itàlia Noruega, a la setena, La vella i la bèstia, la vuitena, Nunca digas su nombre, i la novena, Plan de fuga, una pel·lícula espanyola prou interessant, un thriller prou interessant. Recordar que la proper tardor, entre els dies 16 i 18, és a dir, 16, 17 i 18 d'octubre, es farà la segona part d'aquesta Festa del Cinema, que desitgem i esperem que vagi molt millor. I tenim notícia important dins del món del teatre, perquè el proper dia 17, si no recordo malament, és dimecres, i fins al 28 de maig d'aquest mes, es podrà veure a l'Espai Lliure de Montjuïc la darrera obra del Josep Maria Miró, Cúbit, que porta per subtítol això com l'arquitectura de la memòria. Tenim amb nosaltres a l'autor Josep Maria Miró. Bona tarda, Josep Maria.
Hola, molt bona tarda, què tal?
Molt bé, felicitats per aquesta nova presentació d'una obra teva, Cúbit, que va ser finalista del Premi BBVA de Teatre 2017 i que estarà interpretada per Ana Azcona, Alberto Díaz, David Menéndez i Sergi Torrecilla. Què vol dir Cúbit? Què vol parlar Cúbit? Em sembla que fas una reflexió sobre el que és la memòria, la construcció i la destrucció de la memòria, no?
Sí, Cúbit és l'història d'una família d'entrada. El que passa és que aquesta família serveix com a metàfora, com a símbol, per parlar d'una cosa una mica més profunda, que és el tema de des d'on construïm el relat. O sigui, això que es diu memòria és un acte de construcció, de destrucció, o fins i tot un pacte de convivència, no? Hi ha una cosa que passa en aquesta obra, són dos fills, tornen a casa, la seva mare ha sigut una figura important en la construcció d'una fundació pel país, i aquesta fundació, que compleix 25 anys, els pares ja... El pare, diguéssim, el marit de la mare ha mort. I de vegades els dos fills, quan tornen a casa, que van poques vegades, es troben que la mare s'ha posat de secretari un noi jove de la seva edat, i es pregunten per què la mare ha triat el fill de la persona que més detestava el nostre pare per fer aquest llibre dels 25 anys de la fundació.
O sigui que és una mena, diguem, de drama familiar, també, per dir-ho així.
Sí, és a dir, hi ha tota aquesta reflexió des del tema de la memòria, mm-hmm. però veurem un drama de família, amb les tensions que hi ha entre germans, la relació amb la mare, aquestes qüestions que, diguéssim, són traslladables a moltes famílies, no, en aquest sentit. I també això, la presència d'un intrus, que sempre, diguéssim, sempre que amb tots els elements de ficció, la presència de l'intrus desperta molt, molt, molt malestar. Sí. Quan hi ha algú que se'ns fica a casa nostra i que, a més, remena la nostra intimitat, per dir-ho d'alguna manera.
Efectivament, l'intrus sempre és un personatge molt interessant per poder aplicar en qualsevol història. Cal recordar que Josep Maria Miró Corominas va néixer a Vic l'any 1977 i que ha combinat amb molt encert, jo penso que això sí que s'ha de dir en veu alta i felicitant el Josep Maria Miró, que sempre ho has intentat sempre fer d'autor, evidentment, de les teves obres, però també de director de les teves obres. Una mica, diguem, fent el que fan el que diu l'autor de cine, no? El cinema d'autor, que és aquell cinema del director que fa tot. Fa de guionista, fa de director, de vegades inclús té que fer de productor.
Menys d'actor, que els actors els tinc tanta admiració i tant respecte, que és l'únic espai que no gosaria ficar-me.
No, d'actor no, però de l'altre més sí, no? Perquè a més tu també has treballat en el cinema. Vas fer co-guionista de l'obra El principi d'Arquímedes, que era l'obra tuya, que va dirigir el Ventura Ponsot, sota el títol del virus de la por. O sea, que tens contacte també amb el cinema. En certa mida, ser autor i director ajuda a que l'obra surti com tu l'has pensat i després l'has desenvolupat amb el text teatral?
Mira, jo sempre dic una cosa, i la gent es pensa que ho dic en broma, i ho dic molt seriosament. Jo, de forma natural, em considero autor. Soc un autor que sempre dic que vaig començar a dirigir-me perquè, si no, no em dirigia ningú. És a dir, quan comences amb aquesta professió és molt difícil d'ensenyar-te. Ara que ja tinc una mica més de recorregut, hi ha gent que diu m'agradaria molt dirigir-te, però tu només et dirigeixes. Tu dic, no. A mi una mirada externa m'encantaria i sobretot sóc autor. El que passa és que quan em vaig ficar amb la direcció em vaig sentir còmode, és un espai que em diverteix molt, m'agrada molt el contacte amb els actors i sempre dic que la direcció és un espai per acabar d'escriure, per entendre una mica més els mecanismes, per ajustar-los. A mi em sembla un espai molt, molt interessant l'autor com a director, però ara mateix, per exemple, vinc fa un mes i mig he estat a Uruguai on em van estrenar una obra que es diu La Travessia, que era estrena mundial, a més, i clar, a mi això que algú, sense els prejudicis que jo tinc d'escriptura, es posi a dirigir, m'aporta moltes coses, va una mica més lluny de la meva escriptura. És a dir, jo com a director, soc un director que dirigeixo des del lloc que he escrit. En canvi, un director que dirigeix com a director va molt més lluny que tu en aquest sentit perquè no té el prejudici de res. Ho llegeix amb una mirada molt verge. Vull dir que les dues facetes em semblen interessants. I això, també m'agrada ser dirigit per altres, sí, m'agrada molt.
Bueno, cal dir que també el Josep Maria Miró és periodista, ha treballat a Ràdio Nacional d'Espanya, com Ràdio el 9-9, has treballat a televisió, fas de tertulià en molts jocs. Vull dir que també és un home que estàs ficat a la professió, no? Que l'entrevista que jo te faig la fas tu a vegades a altres persones, amb la qual cosa manegues dos àmbits molt diferents, com pot ser el de la creació i el de que qüestiona la creació, no?
Clar, però hi ha una cosa que a mi, per exemple, moltes vegades, tant, per exemple, amb l'Arquimedes, amb Nerium Park, amb Pum, sempre m'han dit que sóc un autor amb una mirada periodística. Jo sempre dic que entenc això de mirada periodística si entenem hi ha una mirada sobre el món. El que passa és que són coses diferents en el sentit de que des d'un lloc reflexiona sobre l'actualitat, el món i l'ésser humà des de la ficció, i l'altre el que fas és exposar-la, descriure-la, explicar-la, no?
Però ajuda. La teva vessant periodista ajuda.
Sí.
Ajuda
sí,
perquè la teva mirada potser és més penetrant. És la mirada del periodista que vol saber més enllà de lo que li han dit per primera vegada, no?
Sí. El que passa és que jo, per exemple, l'àmbit periodístic el tinc com molt abandonat i també els sistemes periodístics han canviat molt i no sé, a vegades dic que vaig deixar el periodisme i a vegades també dic que no sé si em va expulsar en aquest sentit, no? I és un mitjà que no tinc molt de respecte.
Jo el que suposo, Josep Maria, és que el tema de la creació teatral és molt complexa. Necessites dedicar tota la teva atenció, tota la teva força, i llavors la dispersió que té el periodisme de vegades no permet aquesta capacitat autoral. No sé si estàs d'acord amb aquesta idea, no?
Sí, perquè hi ha una cosa que el món s'ha tornat, si no ha sigut abans o sempre, un espai molt confús, amb molts inputs, no? I l'escriptura jo crec que també requereix un espai d'intimitat.
Efectivament.
Abans em preguntaves per aquest espai, diguéssim, d'autoria i direcció. A mi hi ha una cosa que m'agrada molt d'aquests dos espais combinats, que l'autoria és un espai íntim per mi. Jo treballo l'escriptura des de casa, en la soledat, amb les reflexions, amb les coses que em preocupen, i llavors hi ha una altra cosa, que és la direcció, que per mi és una festa, perquè de cop i volta és treballar amb equip. Clar. És posar en comú allò, és reflexionar-ho, un actor que treballa, són moltes coses, i l'escenògraf, és a dir, jo sempre faig aquesta comparativa, l'espai íntim i solitari i l'espai de festa i de compartir, no? I això per mi és molt útil. L'espai periodístic és un espai que me'l sento llunyà, que l'estimo, que l'admiro, que ara em comentaves aquests llocs on havia treballat, i jo fins i tot, tu no te'n deus en recordar, jo vaig ser becari.
Sí, home, sí.
I estava allà, diguéssim, i vull dir que tinc una imatge present amb tu allà amb una Olivetti escrivint, de fons, no?
Recordo perfectament, Josep Maria, clar que
sí. I bueno, clar, vull dir que és un espai que també sempre penso que és un espai de reflexió.
També t'ha donat coses, evidentment, tot dona coses, sí.
Absolutament, és un espai que sempre agraeixo, diguéssim, jo sempre, hi ha una cosa que per mi és una màxima que seria aplicable tant amb el teatre com amb el periodisme. Jo dic que sempre escric obres que són una pregunta, coses que m'interrogo, però són coses que no tinc resposta. I penso que el periodista té una cosa molt semblant. És una cosa que de cop ha d'investigar, ha de treballar, però el periodista mai ha de tenir la possessió de la veritat, igual que un creador. Ha de ser, diguéssim, un canal, perquè, i amb això potser sóc una mica antic, jo segueixo reclamant que el teatre o l'espai de cultura, de creació, ha de ser un espai de debat ciutadà, un espai que ens trobem com un àgora, antigament, i que ens serveixi per qüestionar-nos com a ciutadans o com a col·lectivitat, no? I penso que això és una cosa molt compartida amb el periodisme. El periodisme, des de l'arrogància de la veritat, per mi no serveix de res. Serveix quan el periodisme ens interroga i ens fa reflexionar i debatre on estem, cap on anem i què estem fent.
Efectivament, és un plaer parlar amb el Josep Maria Miró i recordar que a partir del dia 17 i fins al 28 de maig, en l'Espai Lliure de Montjuïc, el famós espai del Teatre Lliure, es podrà veure Cúbit, la seva darrera obra, que és una mena de reflexió sobre aquesta mena d'arquitectura, que és la memòria, aquesta construcció i desconstrucció de la memòria. Moltes gràcies, Josep Maria, molt d'èxit i endavant amb la teva obra teatral. Fins a sempre.
Escolta. Digues. Moltes gràcies per atendre'ns i em fa una il·lusió enorme més tornar a parlar amb tu després de tants anys.
El plaer i les gràcies són meves perquè és un plaer parlar amb un company que ha fet una carrera tan destacada i tan important com la teva. O sigui, que felicitats, Josep Maria Miró.
Moltes gràcies, una abraçada molt forta.
Una abraçada molt forta. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te. Aquest vespre a Ràdio Estel, després del Mirador de l'Actualitat, a les 8, la veu dels animals. A les 9, bàsquet al dia. A les 10, el penalti. A les 11, l'art de la reflexió. I a mitjanit, tocs de cultura. Els teus vespres a Ràdio Estel. A la Fundació Geriatró Sarcoevitae portem més de 25 anys cuidant persones. Posem tota la nostra passió per enriquir l'ànima de la institució i la feina de les nostres residències per la gent gran. Som l'ànima social d'una companyia que mira sempre per la qualitat de vida dels nostres grans des de la innovació i la motivació constant. Informa't de la segona edició dels nostres premis Fundació Geriatró Sarcoevitae, dirigits a estudiants, institucions, mitjans i residències. Descobreix-nos a sarcoevitae.es. Fundació Geriatró Sarcoevitae. Més de 25 anys cuidant persones.
Ràdio Estel.
El cartelisme cinematogràfic és una de les arts importants que té el món del cinema. I mitjançant aquesta forma d'expressar el que és una pel·lícula, han aparegut en el nostre país grans cartelistes que han fet tot del cartelisme cinematogràfic tot un art. I justament aquests dies, i a més fins al, em sembla que és fins al mes de juny, es presenta una exposició a la galeria Art Petritxol dedicada a un dels grans homes que van fer de lo que és el cartelisme cinematogràfic un art, com és Fernando Albericio. Fernando Albericio, malauradament ja mort, va ser un personatge important dins d'aquest àmbit de la creació, diguem, cinematogràfica, amb més de 350 cartells per pel·lícules tan importants com, per exemple, Sabrina, la ventana indiscreta d'Alfred Hitchcock. Cal dir que Alfred Hitchcock estava enamorat dels cartells que feia el Benicio, Cleopatra o Guerra i Paz. Justament, el seu fill, Álvaro Albericio, és l'home que ha portat a la Galeria Art Petritxol de Consell de Cent 315 una nova exposició d'homenatge al seu pare. Bona tarda, Albericio. Com estem?
Bona tarda, estupendament i encantat d'estar amb vosaltres.
Bueno, moltes gràcies. Cal dir que vosaltres teníeu una galeria justament al carrer Petritxol, que hem conservat el nom quan heu passat al Consell de Cent, i de que avui fent... em sembla que és hasta el... No, quin dia de juny? Em sembla
que... 15 de juny.
15 de juny, o sigui que tenim un mes llarg per poder veure aquesta...
Per poder-la visitar, sí.
Per poder veure aquesta exposició, magnífica exposició, on... Quants cartells presentes? Perquè són aquells cartells, recordeu, de format gran que es posaven abans a les façanes dels cinemes. Avui està prohibit per les noves normatives municipals, però abans els cartells de cinema eren part de la promoció i, diguem, de l'atracció que tenia una pel·lícula. És veritat o no, Álvaro?
Així és. Eren cartells que es feien per promocionar, evidentment, la pel·lícula i es tenien que fer el més atractius possibles perquè felicités el públic a entrar al cinema i comprar l'entrada.
Quants cartells presenteu?
El pare va fer 360, més o menys. Jo ara em presento, perquè clar, la galeria té unes dimensions petites, em presento 22.
Déu-n'hi-do.
Però de manera que presento pues, uns 20 del format normal, que és el de 100x70, però també presento dos d'altre format, que és el doble i el triple. El que fa 1 m x70, el que fa 2 m x70, i el que fa 3 m x70.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
I d'aquesta manera donem una visió de global dels cartells. I també he portat, presento un parell d'originals, perquè la gent pugui veure quina és la feina que feia el pare, bueno, els cartellistes en general, i el producte que sortia d'aquesta feina.
Cal dir que, entre altres cartells, va fer moltes pel·lícules del Hitchcock. Jo parlava abans de La ventana indiscreta, però va fer també Vértigo, Entre los muertos.
Sí, és un
cartell meravellós. És un cartell d'aquests que deixen la memòria sempre per recordar. Va fer també L'hombre que sabia demasiado, Atrapa un ladrón.
I després Psicosis, que de Psicosis als Estats Units li van donar un premi.
Sí, sí, perquè a més...
Trobar que era molt original... El cartell.
Sembla ser que el Hitchcock també li van agradar molt els cartells del teu pare, no?
Sí, el Hitchcock, en un parell d'entrevistes, va dir que a Europa el cartellista que més li agradava i que sentia predilecció era pel pare.
Cal recordar que el Fernando Albericio pertany a aquella generació d'importants cartellistes que van néixer amb el cinema de la postguerra a Espanya, com Emilio Chapi Rodríguez, José Pérez Aragó, Josep Saligó Tena, que Saligó tenia també un art per fer cartells meravellosos, el Francisco Fernández Zarza, més conegut com a Jano, que també va fer molt, i sobretot també...
A Madrid,
i sobretot també el Macario Gómez Quibus, conegut com a Mac, que també va fer cartells molt importants, però Fernando Albericio pertany justament a aquest grup de grans pintors, de grans dibuixants, de grans cartellistes, que van donar una dimensió diferent al cinema. Jo crec que en aquests moments, mitjançant altres fórmules, diguem, de promoció, com pot ser internet, com poden ser els making-of o les publicitats que es fan a les televisions, però el cartell de cinema tenia aquesta presència immediata quan un anava al cinema i entrava i veia un cartell o tot el mural, jo recordo la comèdia, per exemple, que fa cantonada Passeig de Gràcia a Gran Via, no?, que es posava un cartell enorme, tu recordaràs també, Álvaro,
exacte.
I allò era un atractiu per l'espectador, per la gent que passava pel carrer, aquell cartell era com una...
Exacte.
Era com un de vingui a veure, eh?
El pare va tenir un taller i en aquest taller havien arribat a fer 24 cinemes de restrena que canviaven la pel·lícula cada setmana i era sessió doble, o sigui que ell pintava 48 cartells setmanals per exposar en el carrer. Hi havia cartells de 18 metres per 6, eh?
Amb la qual cosa es treballava d'estajo, que es diu, no?
Treballava d'estajo i, a més, a contrarreloj, perquè cada dilluns es canviava. I, saps, el dilluns a les 9 del matí tenies que estar penjant els cartells a les 4 de la tarda i hi ha sessió i el cartell tenia que estar posat.
Cal dir que el Fernando Albericio va morir gran, no? En quants anys?
95 anys.
95
anys va morir.
I cal recordar...
L'any passat.
L'any passat, mig secto. I recordar que quan va tindre 90 anys li van fer un homenatge a Tarazona. Que és
exacte, en el Festival de Cinema de Tarazona.
I li van fer un homenatge on van presentar molta de la seva obra i on ell va demostrar que la seva vocació ha estat sempre aquesta relació entre el cinema, perquè ells tenien que veure la pel·lícula per treure el més important de poder posar-se al cartell. No es tractava tan sols de posar els protagonistes, evidentment, a un James Stewart o a Anakin Novak, sinó també posar, en el fons, aspectes que es veien a la pel·lícula, que era el treball justament de creador que té el cartellista cinematogràfic, no?
Exacte. Ells tenien que crear el motiu que despertés l'interès i l'intriga i les ganes de veure el producte. I això, pues, gràcies a Déu, tots aquests cartellistes que has anomenat ho van saber fer molt bé.
És una pena, jo penso, i suposo que estàs d'acord amb mi, no per la part interessada que és fills del Fernando del Benicio, sinó pel fet de, com bon aficionat al cinema, de que per raons municipals molt respectables, aunque sempre tot és discutible a la vida, s'hagi perdut aquesta possibilitat de que els cinemes tinguin aquests cartells d'atracció, no? Jo recordo també Passeig de Gràcia...
Amb una cosa estarem d'acord. Tots trobem a faltar amb pistoles.
Efectivament.
Jo preferia aquells cartells d'aquells pistoleros i aquells índios que no pas tot aquest refrito de pantalles lumíniques que única i exclusivament anuncien l'actuació que se va producir.
Jo recordo...
Jo crec que això algú tindria que intentar recuperar.
Recordo Passeig de Gràcia, que quan hi havia tants de cinemes, la Gran Via de Madrid, evidentment, on aquests cartells eren l'atractiu. O sigui, inclús penso que hi havia com una mena, diguem, d'enfrontaments o de xoc entre els diferents cartellistes, a veure qui feia el cartell.
Hi havia competició. Perquè, clar, era un mercat lliure i si hi havia un tio que feia molt millor que tu, pues podia ser que l'altra setmana no el fessis tu, el cartell. Doncs
pues recordem una cosa important, Álvaro. A la galeria... Art Petritxol, que està, com dèiem, al carrer Consell de Centre 615. Quin horari teniu oberts per veure aquesta exposició dedicada al Fernando Albericio?
Mira, estem tots els dies de 11 a 2 i de 5 a 8 de la tarda.
Perfecte.
I durant el mes de maig, els dissabtes també. El juny, els dissabtes,
ja tanquem
perquè anirem a la platja.
Sí,
saps?
Perfecte. Pues aprofiteu perquè estem davant d'una veritable forma d'entendre el que va ser el cartelisme cinematogràfic a Espanya durant molts anys, la importància que té el cartell cinematogràfic per promocionar una pel·lícula i, sobretot, l'art intrínsec que té el cartell de cinema. Moltes gràcies, Álvaro.
Moltes gràcies a vosaltres i recomanar a la gent que vingui a veure l'exposició que no estigui de preguntar, que jo encantat els explicaré les tècniques, els sistemes i tot una mica el que és el submundo del cartelisme, que m'ho estic passant molt bé fent això.
Cal dir que el cartelisme d'aquests cartells grans que es posaven a les façanes va tindre una rèplica molt important, que van ser, diguem, els cartellets de mà, no?
Exacte, els cartells de mà que et donaven quan compraves l'entrada.
I que també, com els cartells de cinema, té una gran tradició pels col·leccionistes. Per tant,
atenció... Exacte, sí, al mercat de Sant Antoni cada diumenge hi ha parades només d'això.
Efectivament, d'aquests petits programes de mà que tenen un valor intrínsec molt important. Gràcies,
sí,
Álvaro Albericio, i felicitats. Endavant.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Adéu-siau.
Una abraçada. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Divendres 2 de juny torna la nostra nit i la teva. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any iniciarem la vetllada a la Basílica de Santa Maria del Mar a les 8 del vespre amb l'actuació del Cor Vivace i a 9:45 el sopar a la Llotja de Mar, Passeig d'Isabel II 1 de Barcelona. Una nit presidida per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, aquest any, amb la teva entrada, participaràs directament al sorteig d'obsequis i sorpreses. El divendres 2 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, la teva nit. Més informació i reserves al 93-409-2770 i a lanit@radioestel.cat. Atenció, places limitades, tens temps fins al 30 de maig.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. promogut i produït per ONG ADA.
Del 4 al 13 de juliol, Israel i Jordània amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a un pelegrinatge a Terra Santa inoblidable. Un camí de fe, cultura i història que ens portarà a la Galilea, Betlem, Jerusalem, Tiberiades i Petra, entre d'altres. Del 4 al 13 de juliol, pelegrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
I després del teatre, al cinema, perquè aquest divendres, dia 12 de maig, s'estrenen 11 pel·lícules. 11 pel·lícules, una altra vegada, moltes estrenes, difícil per poder parlar de tot. Per tant, jo, com sempre, faig una tria de 3 pel·lícules. La primera, potser, és una de les pel·lícules segurament més importants d'aquesta temporada 2016-2017. Es diu Maravillosa família de Tòquio. És la darrera pel·lícula del director japonès Yohji Yamada. I per dir-ho així, és com una mena de tornar a fer un homenatge a la famosa i meravellosa pel·lícula Cuentos de Tòquio, de Ozu, un dels grans directors que ha tingut el cinema japonès, i que ja havia fet un remake en la seva pel·lícula Una família de Tòquio, i que ara, diguem, amplia amb aquesta meravellosa família de Tòquio. És la història d'una família normal i corrents, pare, mare, que ja són grans, per tant, avis, amb els seus fills, amb els seus nets, i que de cop i volta es produeix una situació que crea un conflicte familiar. A partir d'aquí, una pel·lícula que es podia bellugar entre el que és la comèdia, una comèdia que jo diria que fins i tot que és una comèdia amb l'humor japonès molt oriental, també està molt proper de l'humor mediterrani, però també seria una tragèdia perquè hi ha moments d'angoixa, de conflicte, d'enfrontaments en aquesta família que de cop i volta pateix com una mena de tsunami quan es produeix una decisió per part d'un dels, diguem, dels avis, no? Pel·lícula, per mi, molt interessant, molt ben feta, molt ben interpretada. No fa falta dir els noms dels actors i dels actrius perquè el japonès és molt difícil si no domines un idioma. Però sí volem recollir l'opinió d'un bon company, d'aquest home que fa possible cada dia una de les webs més treballadores de lo que és el cinema, però també la cultura en general, que és José López Pérez i la seva web nosolocine.com. José López Pérez, buenas tardes, bienvenido, moltes gràcies.
Bona tarda, .net, nosolocine.net.
.net, perdó,
no
.net.
No,
sí, sí. .net.
.net, sí. Dit això, jo crec que aquest cap de setmana, com tu dius, s'estrenen molt bones pel·lícules. A mi m'agrada molt la pel·lícula Sèrbia.
Que també parlarem, Bajo el Sol.
Bajo el Sol.
És una meravella de pel·lícula.
Una meravella de pel·lícula, però ja parlant de la pel·li del Yohji Yamada, jo crec que és una obra mestra. Una obra mestra per tots els motius. Primer, perquè reflecteix meravellosament aquesta cortesia japonesa que, malauradament, aquí a Occident s'ha anat perdent. Reflecteix molt bé la sensació que hi ha entre el món modern, de noves tecnologies i tot el que hi ha, i la tradició, i té algunes escenes exquisites, magistrals, com per exemple quan va un dels fills d'aquesta parella que tu deies abans, quan la seva nòvia va al teatre on ell treballa afinant pianos. Aquesta és una escena que demostra molt bé tot això, o sigui, aquest apropament a tot el que són les essències culturals i aquesta cortesia. Hi ha un sentit de l'humor que a mi em recorda per moments el millor Woody Allen. Hi ha melodrama, hi ha drama, hi ha comèdia i una banda sonora extraordinària del Joe Hashihashi, que no oblidem que és un dels grans de les bandes sonores i que ha composat molts temes per la factoria Ghibli del Hayao Miyazaki.
Mm-hmm. Efectivament. Cal dir que la pel·lícula dura 1 hora 48 minuts i no es fa passar...
Dura el que ha de durar, és una meravella.
Dura el que ha de durar, és una meravella. Està molt ben medida el tempo, la narració, el muntatge. Penso que estem davant d'una gran pel·lícula i que, evidentment, suposo que per lo que te vas dir, li donaries un 10, no, José López Pérez?
Jo sí, jo li donaria un 10 i dono molt pocs 10s, però per mi és una pel·lícula més que pot agradar a tothom i que fa pensar, fa reflexionar i t'ho fa amb un to d'humor que suavitza molt tot el que t'està contant. Per mi, les interpretacions, com tu bé deies, els actors per nosaltres són impronunciables i també, perdó, està molt propera aquesta pel·lícula a un dels altres directors grans japonesos actuals i més jove, que és l'Hirokazu Koreeda, que per mi també és un dels millors directors actuals, ja no del Japó, sinó a nivell mundial.
Pues José López Pérez, moltes gràcies per la teva opinió, per la teva puntuació, per la teva mirada tan bona cap a aquesta pel·lícula, i la millor forma és tancar amb un fragment del tràiler. Cal dir que hi ha una versió doblada al castellà, però jo, evidentment, i tu també, recomanem veure la pel·lícula en UVO i en versió original, perquè el japonès té una forma de parlar molt especial. Però escoltem el tràiler. Gràcies, José, un abrazo i hasta
una
altra.
Gràcies, una abraçada per l'audiència i una altra per tu.
Gràcies, José, adéu.
Bona tarda.
En fin, ¿te sirvo?
Perfecto.
Por cierto, tienes 2 nietos, ¿no?
El mayor irá al instituto el año que viene.
¡Qué suerte tienes! Ya son 3 generaciones y bajo el mismo techo. No es muy común hoy en día.
Y encima tengo a mi hijo menor, que aún no se ha casado.
Eres afortunado de no estar solo. Fíjate en mí. A mi hijo lo trasladaron a Hakata y mi mujer está fuera cuidando a su madre. Vivo prácticamente solo, viejo y solo.
No te quejes, es el ideal, no tener a una mujer pesada en casa.
Anem a la segona pel·lícula que vull recomanar, que es diu Alien Covenant. És la darrera lliurament de lo que és aquesta mena de saga ja llarguíssima que el Ridley Scott està traient un profit extraordinari. Recordem que Alien, l'octavo passajero, l'any 1979, va ser el primer lliurament d'aquesta saga que fa pocs anys, el 2012, va tindre, diguem, una entrega important que va ser Prometheus i que ara es completa, no sé si es tanca el cercle, penso que la pel·lícula està molt oberta, perquè la història d'aquesta nau espacial amb una tripulació que es veu, diguem, atacada pels aliens té més vida. I, per tant, no se sap si aquest Alien Covenant serà un tancament d'aquesta saga o continuarà. Jo, la veritat, crec que continuarà. Penso que el millor és començar amb l'opinió d'un company d'aquests que s'ha de posar de peu quan parla amb ell, perquè és una de les joves generacions de periodistes i de crítics de cinema. Ell treballa amb el diari Ara, però també està amb RAC1, està en Cinemania... És una mena de sabidoria, no tan sols cinematogràfica, aunque també fa de crític de cinema, sinó de sabidoria, periodística, com és el Toni Vall. Toni Vall, bona tarda.
Què tal? Com estàs? Bueno, quina presentació m'has fet.
Molt bé, home, la que es mereix un dels valors importants que té el periodisme català en aquests moments. Sí, jo recomano una plana que fa els diumenges, si no recordo malament, amb unes entrevistes en profunditat d'una dimensió humana extraordinària que fa el Toni Vall al diari Ara. A veure, Toni Vall, jo volia saber, vam veure junts amb el passe que van fer pels mitjans de comunicació, pels crítics de cinema, volia saber la teva opinió sobre aquesta nova lliurament, aquest nou lliurament de l'Alien, que és un personatge que s'ha convertit ja en un personatge tan important com els superherois. Què et va semblar aquí, l'últim, el Ridley Scott?
Doncs mira, jo he de dir que em va sorprendre bastant agradablement, la veritat. No esperava una pel·lícula com aquesta, amb un grau de cert, de novetat en el personatge d'Alien, si se li pot dir personatge, perquè és un personatge i molts personatges.
Sí, sí, estic d'acord, sí.
Una exploració de la por i del misteri, no? Diguem-ho així. Que ja dura des de farà gairebé 40 anys, no?
Sí, sí.
Llavors, com que venien d'un precedent que es deia Prometheus, com tu has dit, que a mi, francament, em va deixar una mica fred.
A mi també. A mi em va decebre. Realment
no
em va decebre, sí.
No vaig sentir cap sensació ni cap,
cosa gaire especial veient-la. En canvi, aquesta, Alien Covenant, sí que vaig trobar que tenia una aproximació bastant original, bueno, original dintre del que cap, eh? Però una mica sorprenent amb aquest personatge de Michael Fassbender retratat com un demiurg, un creador que creua, diguéssim, els gens dels aliens per fer una espècie de clonacions. Llavors, aquest personatge el vaig trobar força interessant. I moments de misteri, de por bastant ben portats, amb l'aparició també de la música clàssica i una mica de... Diguéssim que tot l'acabat, l'embolcall i també l'aprofundiment, allò del que tracta i els personatges ben perfilats, sense ser cap gran cosa de l'altre món, però diguem que a mi em va agradar força. I trobo que Ridley Scott, en aquest cas, si cada cert temps hem d'anar a veure Alien, diguéssim, ens fan retrobar amb Alien, jo crec que el millor és fer-ho de la mà de qui se l'ha inventat, no? Que és el Ridley Scott a la primera Alien, l'octavo passajero. I trobo que en aquest cas, tot i que Ridley Scott no és un director que sempre estigui igual d'inspirat, a vegades no està gens inspirat, jo crec que en aquest cas val la pena. Sí.
Què et va semblar l'actriu Catherine Waterston, que en certa mida substitueix a la Sigourney Weaver, que penso que ha estat pues, la dona per excel·lència anti-alien, no? L'heroïna anti-alien, per mi sempre ha estat la Sigourney Weaver. Què et sembla, la Catherine?
La Teniente Ripley, eh?
La famosa Teniente Ripley, que aquí no és la Teniente Ripley.
No, clar, Sigourney Weaver està a la seva trajectòria, la seva carrera, molt marcat per aquest personatge, no?, que ha interpretat 3 o 4 vegades. I bé, jo crec que aquesta nova mirada femenina en el personatge, malgrat no tenir, jo crec, la grandíssima personalitat que al llarg dels anys Sigourney Weaver li va poder donar al personatge, i a més de manera comprensible, perquè ara ens trobem amb un personatge nou que no sabem si evolucionarà en el futur, jo crec que, com tu dius, que sí, perquè em sembla que d'entrada està pensada una trilogia, començar per Prometheus, ara Covenant i una altra.
Toni, això segueix una mica... La fórmula Star Wars, no? Sembla com si hagués... No? S'està copiant una mica la fórmula, no?
Avui en dia aquestes sagues ja no sorprenen gaire perquè és com les fan una mica en sèrie, no? És una fàbrica de xurros que van fent. Llavors, de tant en tant et trobes amb alguna que val la pena.
Que està ben fet.
Està ben treballada, que té bons guions...
Bueno, a veure, tu, entre un 0 i un 10, quina nota li poses a aquest Alien Covenant?
Alien Covenant, jo li posaria un 7.
Un 7, perfecte. Pues ens quedem amb el 7 del Toni Vall, aquest magnífic periodista i crític de cinema, que podeu escoltar a RAC1, que podeu llegir a l'Ara, a Cinemania, i que és un gran amic i un excel·lent professional. Gràcies, Toni. I
gràcies, tanquem, a tu.
A tu. I tanquem escoltant pues, una mica el tràiler d'aquesta darrera pel·lícula d'este director, sempre polèmic, però evidentment molt llest, que és el Ridley Scott. Gràcies, Toni. Una abraçada. Adéu-siau.
Una abraçada. Adéu.
Ábreme. No puedo. Faris, por favor,
no
ábreme.
Puedo. No puedo hacerlo.
Tenemos que mantener
la infección controlada.
Ábreme, por favor. Déjame salir, joder.
¿Estás seguro, capitán?
¿Seguro de qué?
No sabemos qué coño hay fuera.
Bueno, pues, com es pot veure pel so de la pel·li espectacular, aquest nou Alien de Ridley Scott. Però anem a la tercera pel·lícula que vull recomanar. La comentava també i la recomanava el José López Pérez. Es diu Bajo el Sol. És una producció croata de 2015. Arriba, malauradament, tard. Dura 2 hores i 2 minuts, però no es fa res passada. És direcció i guió del director croata Dalibor Matanić. Té una molt bona música, bona fotografia. Va ser premi especial del jurat en el Festival de Cannes, dins de la, de lo que és l'espai En Certain Regard. I què és Bajo el Sol? Pues són tres històries, que no és que formen un tríptic, són tres històries desenvolupades a la Croàcia al llarg de 3 dècades. Estan connectades sobre un tema concret, la història d'amor entre un home croata i una dona sèrbia, que, d'alguna forma, al llarg d'aquesta dècada s'està prohibida. Comença la pel·lícula en 1991, després passa al 2001 i després al 2011. És a dir, amb tot el procés de la guerra ètnica que va tindre lloc a Iugoslàvia, a l'antiga Iugoslàvia, entre aquest any 1991 i 1999. Però lo terrible de Bajo el Sol és que aquestes tres històries d'amor, al 2011, quan ja s'ha acabat la guerra, quan ja sembla que no hi ha enfrontaments ni religiosos ni ètnics, continua estar mal vist que una dona sèrbia i un home croata tinguin una relació sentimental. En certa mida seria un Romeo i Julieta provocat per justament per aquestes lluites tenen una part de l'Europa central que són les ètniques i les religioses. És una pel·lícula més molt curiosa perquè està interpretada pels mateixos actors les tres històries. Són Goran Markovic i Trimit Churik, que són aquesta parella d'enamorats que tenen diferents moments al llarg d'aquestes 3 dècades i que viuen diferents personatges. Per mi és una pel·lícula realment impactant, molt important per entendre el que ha estat la famosa Guerra dels Balcans, el que ha estat aquestes històries que continuen soterrades, però que demostren que, malauradament, la condició humana és una condició molt complexa. Per tant, pel·lícula també molt recomanable, Bajo el Sol, al qual pertany aquest tràiler.
Qué bonito es esto. Míralo bien. Lo echarás de menos.
Hola.
Hola.
Os va a gustar.
Te has decidido, ¿no?
No me creo que nos vayamos.
¡Largo, vete a casa!
¿Cómo es que decidisteis volver?
Al menos ahora estamos en nuestra tierra. ¿Qué haces aquí?
No lo sé.
Mi hermano me lo enseñó todo. Lo mataron como a un perro.
Es que no ves lo que está pasando. Si tu madre supiera que estás con una de ellos.
¡Deberías avergonzarte, mamá! ¡Mataron a tu hijo y ahora eres su amiga!
Tu gente mató a mi padre. Me da igual lo que piensen los demás. Quiero estar contigo. Estoy aquí. Es lo único que importa.
Ràdio Estel.
Cada divendres a les 10 de la nit, el Penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El Penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit, a Ràdio Estel. Programa patrocinat per Llum Gavà, Paparazzi Bar i Vilamedi Serveis Informàtics. Fragment Editorial fa 10 anys i ho celebra amb una trobada amb els autors i els lectors. El 20 de maig, vine al Fòrum Fragmenta. Més informació al web fragmenta.cat.
Ràdio Estel.
I anem ara a l'entrevista per tancar el programa, una entrevista amb un personatge molt important dins del que seria l'estudi de lo que va ser la Guerra Civil Espanyola. Estem parlant del Daniel Arasa, doctor en Humanitats i Ciències Socials més de 40 anys fent de periodista, molts d'ells com a redactor cap d'Europa Press de Catalunya, i que ha impartit cursos a la Universitat Pompeu Fabra i a Abat Oliva. Daniel Arasa ara és notícia perquè acaba de publicar el llibre El Ebro en llamas, claves polítiques, militares i diplomàtiques de la batalla més cruel de la Guerra Civil. L'ha editat Editorial Gregal i està amb nosaltres el Daniel Arasa. Daniel, bona tarda.
Molt bona tarda, com estem?
Bueno, és un plaer parlar amb tu, perquè tu ets un dels grans estudiosos que ha fet molta literatura, tens molts llibres sobre el tema de la Guerra Civil Espanyola i més concretament sobre la batalla de l'Ebro. Donat que tu vas néixer a Tortosa i que, evidentment, la proximitat et fa que et vas interessar des del primer moment, que vas tindre, suposo, interès periodístic per lo que va, lo que afectava una mica el teu territori natural, no?
Sí, efectivament. Sí, de fet, és per la proximitat personal, però també familiar. Jo vaig tindre a la batalla de l'Ebre una sèrie de familiars que van treballar-hi, que van participar-hi, però treballar-hi, participar-hi.
Sí, bueno,
com
ja.
Tres que haguessin sigut tios meus van morir allà, a la batalla de l'Ebre, al bàndol republicà. I al bàndol contrari, al Terç de Montserrat, hi havia un altre tio que lluitava allà, no? Per tant, tinc una gran relació. Però, a més, la ciutat meva i el poble va ser molt afectat.
Molt castigat, sí.
Molt castigat, i inclús a la casa meva, la casa dels meus iaios, diguem-ne, els meus avis, estava plena de senyals de bales de la guerra, no? Per tant, és una cosa que vam viure molt directament, com si hagués participat, no? I això feia que, entre les coses i les altres, vaig tindre molt d'interès en escriure, informar-me, aprofundir sobre la batalla de l'Ebre i per donar-la a conèixer a tot arreu. I per això he sortit aquesta trilogia de llibres sobre la batalla de l'Ebre.
Aquesta és la darrera part de la trilogia?
Sí, és la darrera part de la trilogia, perquè els altres dos van ser, sobretot, referides a la premsa i la batalla de l'Ebre. Un es deia de Heminger a Barcini, corresponsal d'estrangeros en la Guerra Civil Espanyola, perquè se centra, sobretot, en la batalla de l'Ebre, i que explicava el que van fer els corresponsals estrangers, com van informar la premsa internacional, la premsa de les brigades internacionals, etc. Després, un segon, que situava la batalla de l'Ebro a través de les partes de guerra, la premsa i la ràdio, que explicava com a les partes de guerra i la informació de la premsa i la ràdio espanyola...
Com es donava, segons un bando o un altre, no?
Exacte, no, són dos bandos.
Efectivament.
I a més, que, com dius molt bé, són ben diferents el que deia un i el de l'altre.
El que deia un altre. Bueno, això passa sempre. A mi el que m'ha agradat molt una cosa del llibre i són els annexes que has posat com a ampliació de lo que tu escrius, que ara parlarem de lo que és el cos, el corpus del llibre, però has posat una annexa que es diu els mapes de la batalla de l'Ebre, que està molt bé perquè així dones peu a que el lector del teu, de la teva trilogia pugui consultar mapes, però després també, a part de la natural bibliografia, hemografia i blogosfera que poses, em sembla molt curiós que hagis postat també una informació sobre pel·lícules que han tocat la batalla de l'Ebre. I això em sembla que és molt interessant que hagis posat les pel·lícules que s'han fet a Espanya sobre aquest tema, que sempre és interessant veure també que el cinema està present en aquestes històries, documentals o pel·lícules de ficció, i finalment les webs que han tocat aquest tema o publicacions periòdiques amb les quals també s'ha parlat d'aquest tema. Per tant, em sembla que aportes una quantitat d'informació, es nota el teu esperit de periodista, al lector, perquè el lector pugui també fer el seu quart llibre, no? Pugui fer la seva pròpia investigació.
Exactament. Que ell pugui obtenir, perquè queda, hi ha moltes coses. Per exemple, un aspecte que ha sigut molt bé del cine, per exemple, una dada que pot semblar curiosa, que és l'aigua, el caudal que portava el riu Ebre quan va haver l'ofensiva. Perquè, clar, això no hi pensava mai ningú.
Però, és molt important,
riu,
clar.
Era importantíssim. Un riu com aquell, que ara ja no, perquè com hi ha tants pantanos, tants embassaments, ja està molt més regulat. Però llavors el riu, a l'estiu, quasi no portava aigua, i a l'hivern o a primavera...
Es desbordava, clar.
Es desbordava d'aquest enorme.
Sí,
segons
clar,
aquella època, cap exèrcit, menys un exèrcit com els espanyols, republicà o de Franco, hagués pogut passar l'Ebre quan aquell riu estava en plena força. La van passar-lo quan portava molt poca aigua. Això també és una dada que ningú havia dit, però que és elemental i valia la pena posar-ho, no?
Un aspecte important, i és la fórmula que tu has triat per desenvolupar aquesta batalla de l'Ebre, aquest Ebre en flames, l'Ebre en llames, perquè has fet cinc parts. Penso que és una fórmula molt interessant la que has utilitzat per fer que el lector entressi en el que va ser aquesta batalla, no? Tens una primera part dedicada a que els dos exèrcits es preparen per la batalla, no? I sí. Després una on entres amb el que seria la part, diguem, d'estratègia militar que van tindre cada bando, no?
Sí, sí, sí. Explicant el que en periodisme diem el background. És a dir, no només sí. Explicar per l'anàlisi mateix, sinó els antecedents, conseqüències, situacions, entorn, els perquès. I això és el que jo penso que és l'aportació principal del llibre, que no es limita a explicar la batalla, que s'explica, però sintèticament, perquè hi ha molts de llibres sobre la batalla que no ho expliquen. El que es tractava és aportar aquests aspectes d'entorn que normalment no havia dit ningú, no?
A nivells de, diguem, de lo que va ser la malaurada Guerra Civil Espanyola, cal dir que la Batalla de l'Ebre va ser puntual per al desenvolupament de lo que va ser aquesta Guerra Civil?
Bueno, jo diria que quan es va produir la Batalla de l'Ebre, l'any 1938, de fet, el resultat de la guerra ja estava decidit. Perquè, de fet, els nacionals, o els franquistes, com es vulgui dir, ja estaven dominant claríssimament. Per tant, la guerra l'haguessin guanyat igual. Ara bé, la Batalla de l'Ebre significa un punt molt important, una inflexió, allò que veus els gràfics i de cop i volta. Hi ha algo que puja cap amunt i que canvia radicalment, que és que els republicans van fer allò que diem l'esforço final, per veure si, no dic que guanyar la guerra, però sí prolongar la guerra, que és el que els interessava. Perquè ells intentaven, el govern republicà, intentava allargar la guerra perquè pensaven que es produiria una guerra a Europa. I, per tant, la guerra espanyola quedaria involucrada dins de la guerra a Europa. Per això, l'objectiu era aconseguir allargar-la uns mesos. I per això són capaços de desenvolupar i posar en marxa una batalla gran, que és la guerra espanyola, la més gran.
Que va ser la de l'Ebre, clar.
Sí, la de l'Ebre, que és la batalla més important de la guerra.
I era una mica, diguem, de fictícia, aquesta batalla. Era innecessària, per dir-ho així, segons el teu criteri.
Bueno, depèn de com es mire. Si es mira en l'òptica d'avui en dia, diríem que sí, que efectivament, perquè havien de portar tants milers de persones a la mort, no? Però si es mira en l'òptica del moment, que és com hi ha que situar la història,
clar,
hi ha
sí.
Que pensar que és que en aquell moment pensaven, o sigui, es lluitava per unes finalitats als dos bàndols i pensava que allò era el que permetria venir a aguantar, allargar la guerra, permetria, diguem-hi, que s'involucressin França i Anglaterra i que, per tant, canviaria la situació.
Per això...
Posats en aquesta mentalitat, és comprensible que es portés a terme.
Per això és important aquesta quarta part que tu has posat en el llibre, que es diu La batalla paral·lela de la diplomàcia.
Sí,
que vol dir que la diplomàcia també va jugar des de la distància de lo que era al lloc de la guerra on morien malauradament gent. La diplomàcia també va jugar perquè aquesta famosa batalla de l'Ebre acabessi d'una forma o d'altra, no?
Sí, moltíssim, perquè, de fet, a nivell mundial es debatia a la Societat de Nacions, a les cancelleries dels diversos països es plantejava aquest assumpte, no? De què estava passant la guerra espanyola. I, concretament, en els moments que es produeix la batalla de l'Ebre, en el període aquell, hi han fets molt importants, com que el president Negrín, el president de la República, del govern de la República,
sí.
Va anunciar la retirada de les brigades internacionals, per exemple.
Que això va debilitar el front republicà, clar.
Exacte, el que volia, que això obligués al bando contrari també a retirar tots els estrangers, els italians, els alemanys, no?
Sí, sí, sí.
Això té un pes important. O el que passa a la cimera, a la cumbre de Múnich, els que es reuneixen Chamberlain, Daladier, Hitler i Mussolini, i hi ha aquesta cimera, aquesta cumbre, fa que es decideix cedir davant de Hitler, li donen el territori dels Sudetes i tal, i es pensen que això farà que ja no hi haurà una guerra a nivell més ampli.
El llibre...
No té influència a Espanya.
Sí, sí. El llibre El Ebro en llamas, claves polítiques, militares i diplomàtiques de la batalla més cruel de la Guerra Civil, que ha fet el Daniel Arasa, que ha editat Gregal, i que és un llibre indispensable que tanca aquesta trilogia i que és indispensable per entendre més en profunditat el que va ser, malauradament, la nostra Guerra Civil. Moltes gràcies, Daniel Arasa, felicitats i fins a sempre. Una forta abraçada.
Una forta abraçada a vosaltres. Gràcies.
Gràcies, Daniel. Adéu. Bona tarda. Adéu.
I, senyores i senyors, com tots els divendres, fins aquí el món del cinema, del teatre i dels llibres. Ha sigut el dia i estic molt satisfet del Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Que sigueu feliços, bon cap de setmana i bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra i bona tarda a la Vall d'Aran.